Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Després d'aquest període estival, que espero que hagi inclòs almenys alguns dies de vacances, us dono la benvinguda a la 68a emissió i primera de la nostra tercera temporada del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. En el glossari del text d'avui destaco la paraula caramens. Els caramens són uns éssers imaginaris que fan por als habitants del poble. Tot li era igual. Viure voltat de barrots o viure sense barrots al voltant. I va dir que ell mateix era la seva presó. I tots van amb la seva presó. Que tot era igual i que només canviava el costum. De tant sentir passar el riu, va dir, i de tant veure córrer l'aigua, el qui passava i el qui corria era ell. Deia, passo i tot queda. L'home que viu entre la terra i l'aire i és fet d'aigua i viu presoner com el riu que té terra a sota i aire a sobre. El riu és com un home, sempre pel mateix camí assenyalat. I si de vegades el riu vessa com el cor d'un home quan no pot més, una llei el torna a conduir. I parlava sense mirar-me. Només sabia mirar endavant, amb aquells ulls enribetats de vermell que un foc se li menjava, com si no pogués girar el coll, com si el que lliga el cap amb l'esquena se li hagués encarcarat. Per mirar-me, les poques vegades que m'havia mirat, es girava tot ell i gemegava com si els ossos el fessin patir. I, quan en la quietud se sentia enmig del baixar del riu aquella vida d'una onada de vent en les fulles de l'heura, alçava una mà i escoltava amb els ulls clucs. I quan tornava a parlar, les paraules semblava que corressin per damunt de l'aigua mig desfetes i partides, i ell les sentia fugir i deia, tot el que jo dic i tot el que he dit, l'aigua s'ho emporta i ho deixa sol. Ni els homes ni les dones no poden sentir el que jo dic. I em deia que tot era mentida. I abans no volien sentir el que deia, i ara no els ho vull dir. Tot el que ells diuen és mentida. Els qui diuen que una serp es va tornar aigua, i volen creure, i necessiten creure, que si encimenten la boca, l'ànima de les persones es queda amb el cos. I necessiten creure que, embenant els ulls de les dones que van amb criatura a dintre, no s'enamoren dels altres homes i que tots els fills s'assemblen als pares. I no saben que si embenen els ulls ja és perquè la criatura estigui malament abans de néixer. No ho veuen, però el que jo dic és la veritat. I creuen que s'ha de passar el riu i que s'ha de morir per passar el riu. Que el poble només pot estar plantat damunt del riu en comptes d'estar plantat a les pedres altes o al bosc dels arbrats i fer el cementiri a la punta de la Maraldina. I les ombres dels caramens no les ha vistes mai ningú. Mai ningú no ha vist una ombra i ningú no sap si el poble d'aquests homes és un poble o és un núvol. Però els guaites vigilen i el que vigilen no és enlloc. I van esgarrant els homes, perquè diuen que una ombra es va juntar amb una altra, tenen por. Volen tenir por. Volen creure i volen patir. Patir i només patir, i ofeguen els qui moren perquè encara pateixin més. Perquè pateixin fins al darrer moment. Perquè res no sigui bo. I si t'arrenquen la cara les pedres i l'aigua, és pel bé de tots. I si vius pensant que el riu s'endurà el poble, no pensaràs en res més. Que se t'endugui el patir, però no el desig. Perquè el desig fa viure, i per això els fa por. La por del desig se'ls menja, i és per no pensar en el desig que volen patir, i de petit ja t'esguerren i et claven la por darrere el cap. Perquè el desig fa viure, ja te'l maten mentre vas creixent. El desig de totes les coses. I si quan ets gran... Mentre parlava, acabava de caure la nit. I jo tornava a casa i m'entretenia pels carrers i tot dormia. I pensava en el noi del ferrer. Un dia em va dir que ell sentia quan hi havia desig al poble, i el desig se li posava com un pes damunt del pit. El mateix pes i el mateix desfici en la sang que quan venia la tempesta. I m'aturava davant de les portes i destriava en la fosca la taca més negra que hi havien anat deixant tants ocells penjats. I mentre estava ajagut al llit i escoltava passar el riu, una nit em va semblar que sí, que jo era com un riu amb terra sota i aire al damunt, i que el riu de debò s'havia aturat, i el qui passava avall i avall, tot sol, al mig i amb arbres a les vores, era jo. Fins que el pres em va parlar del desig. I va dir que ell mateix era la seva presó. I tots van amb la seva presó. Tenim avui en aquest text un presoner i una veu de narrador o narradora que ens explica el que el presoner li diu, que ens permet compartir el flux del pensament d'aquest presoner, sempre passat pel record i pels pensaments afegits del qui és la veu narrativa del text d'avui. Un presoner entre barrots que diu, però, que tant li és estar voltat de barrots com no estar-ho, perquè fa aquesta reflexió de la presó externa com a menys important o com a, de fet, gens important, ens diu aquest presoner, en comparació amb aquesta altra presó, que ni podem dir la presó interna. Va dir que ell mateix era la seva presó i per això li era igual tenir o no barrots al de fora. Més avall el text ens diu: si de vegades el riu vessa com el cor d'un home quan no pot més, una llei el torna a conduir. De nou, un quelcom extern, aquesta llei que el torna a conduir, però s'alia aquest poder coercitiu extern, s'alia, no en el cas del riu, però sí en el cas de l'home, de la persona, s'alia amb una connivència interior. Es deixa conduir aquesta persona que té o és o conforma la pròpia presó. De fora certament ve una llei, però aquesta llei és obeïda, és acceptada. Hom s'hi conforma amb aquesta llei en el sentit ple de la paraula conformar. Una conformitat vol dir prendre la forma d'allò amb què hom es conforma. I és en aquest sentit que el poder coercitiu extern es correspon amb la noció de ser hom la seva pròpia presó. Ja en el segle XVI, el jutge francès Étienne de La Boétie va fer un assaig titulat Discurs de la servitud voluntària, on precisament posava l'accent en aquesta necessària connivència, aquesta acceptació des de dins de la persona de la tirania. El millor amic del jutge Étienne de La Boétie era Michel Montaigne. I, de fet, coneixem alguns detalls d'aquest jutge a través de la descripció que en fa Montaigne. Però, evidentment, el seu pensament el coneixem directament per aquest text que va escriure i que es considera un text fundacional per la filosofia política en l'àmbit francès. Tornant en el text d'avui, més avall ens diu que tenen por. Per què aquest viure a la presó? Per què hom pot, com diu La Boétie, acceptar aquesta servitud voluntàriament? El text d'avui ens diu per què tenen por. Però tot seguit afegeix, volen tenir por. I torna a obrir l'interrogant, per què? Surten també aquests personatges misteriosos, aquests caramens, una paraula que s'inventa l'autor o l'autora d'avui, i que descriu aquestes ombres que fan por. Al costat d'aquestes pors i d'aquestes servituds voluntàries, el pres representa l'alè de pensament crític o pensament lliure, quan diu que tot era mentida, que tot aquest muntatge social que manté la gent en la por i en la servitud ha de ser denunciat com a fals. Hi ha incerteses evitables. Hi ha perills evitables. Però no, els habitants d'aquest poble volen deixar el poble allà on és. L'han construït sobre el riu i li tenen por al riu. Això és un absurd lògic, però potser és la millor descripció de moltes d'aquestes situacions humanes que vivim. Està mantenint una situació que és la mateixa que hom descriu com a problemàtica. I quan en la quietud se sentia enmig del baixar del riu aquella vida d'una onada de vent en les fulles de l'heura, alçava una mà i escoltava amb els ulls clucs. Aquesta frase l'he triada com un exemple de la potència poètica i evocadora de la prosa de l'autora o autor d'avui. Alçava una mà i escoltava amb els ulls clucs, perquè el vent ha alenat en les fulles de l'heura amb un alè de vida, ens diu, i enmig de la quietud ha desvetllat aquesta consciència adormida que escolta, que és capaç de fer un gest d'atenció, de concentració, tanca els ulls per poder-lo fer i alça la mà, jo me l'imagino, amb aquesta mà alçada a mitja alçada, que és un gest que per mi evoca amb una intensitat particular aquesta atenció concentrada, els ulls tancats i la mà alçada de l'oïda, però sense tocar l'oïda, sense fer el gest de voler-hi el sonetone, sinó simplement deixar-la a mitja alçada, ajuda aquesta concentració. Abans d'aquesta frase, en un altre moment de la novel·la, el text ens deia: abans de passar el pont, Vam mirar enrere i tot el bosc era un bosc de quietud. De tant en tant queia neu d'una branca, com si la branca hagués respirat. De nou la quietud i de nou un detall en aparença insignificant que tots l'hem viscut, veure com cau una mica de neu d'una branca, però aquesta capacitat de descriure aquest fet insignificant i fer que a través seu se'ns obri un món de sensacions que comprenguem, en aquest cas l'estat interior, subjectiu, íntim del protagonista d'aquesta novel·la. També em va colpir la frase amb què s'inicia la novel·la, que és aquesta. Així comença aquesta novel·la. Aleshores em vaig treure la roba. La vaig deixar al peu d'un lledoner a tocar de la pedra del boig. I abans de ficar-me a l'aigua, vaig mirar ben bé el color que el cel hi deixava. I tota la llum que el sol hi posava ja era diferent perquè havia començat la primavera, que naixia altra vegada després de viure sota de la terra i a dintre de les branques. Quan la vaig llegir, aquesta frase inicial, estava enfeinada, amoïnada i volia endreçar el llibre que m'havien regalat, però no sense fullejar-lo almenys. Vaig llegir aquesta primera frase i tot va canviar. En mi es va fer conscient l'absurd de la meva pressa i la desídia de no procurar més moments d'aturada contemplativa en la pròpia vida. Són aquests els moments que donen joia. Són els que donen sentit. Però els guaites vigilen, i el que vigilen no és enlloc. De nou, després d'aquesta expansió poètica evocativa, la tensió social, la pressió social. Els guaites vigilen. El que vigilen no és enlloc. Vigilen perquè no s'apropin en el poble aquests caraments, que ja hem sentit que són ombres, i ombres que, segons el pres, no existeixen, que tot és mentida. Però, malgrat tot, aquest poble té tres costums que, quan llegim la narrativa, ens semblen absurds i bàrbars, molt absurds i molt bàrbars, aquests costums del poble. Però que, de fet, si per poc que intentem aplicar-los en el nostre context, a la nostra societat, veiem que tenen paral·lels ben propers a la nostra pròpia cultura. El primer és, el text diu, volen creure i necessiten creure que si encimenten la boca, l'ànima de les persones es queda amb el cos. El costum bàrbar és, de fet, que no deixen que la gent mori amb tranquil·litat, menys aquells que, doncs, poden fer-ho, sinó que, quan veuen que està agonitzant, agafen la persona, li forcen l'obertura de la boca i li tiren ciment a dintre, o sigui, una cosa grotesca. I la intenció d'aquest poble en fer això a les persones és que l'ànima no s'escapi. Jo aquí el que hi veig és un paral·lelisme amb tot el que són les pràctiques de censura. Són aquestes, la censura, i n'hi ha de molts tipus, les que intenten impedir que una ànima es quedi lligada en el cos, que a l'esperit d'una persona pugui sortir fora d'ella i pugui, entre cometes, fer mal, pugui amenaçar aquest ordre social. Sòcrates, gran referent en la nostra cultura d'aquesta capacitat de pensar per un mateix, doncs va ser, com és sabut, condemnat a mort pels seus conciutadans perquè ajudava a pensar. Aquesta por, aquest terror de deixar que l'ànima surti, crec que queda ben reflectit amb aquesta barbaritat amb aquest costum bàrbar així descrit. El pres, que és una figura una mica socràtica, ens diu que les seves paraules marxen soles, riu avall, i que ningú no les vol sentir. També, un segon costum d'aquest poble és que diu que necessiten creure que en van anar els ulls de les dones, que van amb criatura dintre, aquestes dones no s'enamoraran d'altres homes. I llavors afegeix, amb tota la seva fina ironia, també volen creure que tots els fills s'assemblen als pares. I aquí hem d'entendre pares com a el baró, que tots els fills són fills del seu pare oficial. Per tant, aquí està al·ludint l'autor o autor a aquesta necessitat de social de controlar les dones. I encara un tercer costum bàrbar diu: si t'arrenquen la cara les pedres i l'aigua, és pel bé de tots. Aquest és un costum que és el següent, fan passar en els joves d'aquest poble, de fet en els homes del poble, poden ser joves o poden ser... No, sobretot són joves els que fan passar i són escollits a l'atzar. El poble està construït damunt d'un riu, com ja hem dit, el riu passa per sota del poble i un cop a l'any llencen un jove a l'aigua per la part alta del poble i el van esperar a la part on el riu, l'aigua del riu, torna a sortir de sota el poble i el troben mort moltes vegades o deformat. Sobretot una deformació que afecta la cara. Com si l'aigua l'hagués empès amunt contra les roques, pot sortir mutilat terriblement i, com dic, moltes vegades mort. Un altre costum absurd que recorda, malgrat tot, la nostra praxi fins avui de guerra. Aquesta cultura militar, quan un és escollit i l'han de tirar, el poble se n'alegra, el poble ho celebra, fan una festa i tiren aquest jove al riu i en surt, com deia, mort o esgarrat. Fins que el pres em va parlar del desig. El desig. Aquesta força que tenim a dins i que sembla ser l'única capaç de rebel·lar-se contra la pesantor del costum, contra les constriccions arbitràries. De fet, fa temps que observo amb esturament i amb emoció i amb goig aquesta capacitat que té l'enamorament per, podríem dir, superficial o sec que sigui, aquesta capacitat que té de fer emergir en la persona una força de la qual hom no es creuria a si mateix capaç o no creuria que una altra persona en pugui ser capaç. Una força, a Romeu i Julieta, per exemple, capaç de fer enfrontar a uns joves adolescents amb tota una tradició familiar, amb tot el pes d'anys d'enemistat entre les famílies. En els contextos d'esclavitud, blancs i negres, per exemple, capaç de trencar aquestes barreres del racisme, capaç, allà on es manifesta, de donar testimoni, no només d'una força interior que moltes vegades no la coneixem, no la sospitem, sinó d'una denúncia frontal contra les tiranies socials, contra les mentides socials que aquest pres, amb el llenguatge mica sarcàstic de la persona ja d'una certa edat, expressa i que el jove no ho expressa amb un llenguatge sarcàstic, sinó amb tot l'ímpetu i tota la força d'aquest desig que li creix a dintre. És el desig el que fa por? És el desig el que es vol controlar? I és perquè també tenim por al propi desig que ens deixem controlar, tiranitzar, aquesta servitud voluntària. El text d'avui és de Mercè Rodoreda. És el segon d'aquesta autora que tracto en aquest programa. El primer va ser, en la primera temporada, Viatges i flors, un text extret de Viatges i flors. El text d'avui està extret de La mort i la primavera. Aquest és un text de Mercè Rodoreda que, de fet, ella no va acabar. Un text que ha estat reconstruït a partir dels fragments que em va deixar escrits, fragments i, de fet, capítols sencers i una primera versió d'aquesta novel·la que havia fins i tot enviat amb un concurs. Però després va tornar a treballar sobre aquesta versió, en va fer versions paral·leles, la va deixar reposar, la va tornar a agafar, això durant un període de 20 anys. I finalment va morir deixant aquests plecs d'anotacions i de capítols sencers que han estat editats posteriorment. Rodoreda va morir a l'any 83 i aquest text, La mort i la primavera, es va publicar 3 anys més tard, a l'any 86. Però tot i aquesta data tardana de publicació, sembla que el va començar a escriure juntament o al mateix temps que escrivia o havia acabat d'escriure La plaça del diamant. Per tant, reflecteix d'una forma fresca l'impacte de les dues guerres, la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, i no és d'estranyar que surtin amb aquesta força la crítica social, especialment en aquests costums de bàrbar que té a veure amb la cultura militar i que hem comentat en el fragment d'avui, que sortia expressat en aquest costum celebrat socialment que deforma i esguerra els joves. De fet, a la Segona Guerra Mundial van ser fins a 8 milions de joves que van quedar invàlids. I alguns d'ells, com indica Arnau Pons en l'epíleg que acompanya l'edició del 2018 d'aquesta obra de Rodoreda, van fins i tot fer una associació dels que havien quedat deformats de la cara. I això és tot per avui. Us hem acompanyat Antoni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.